És que si torna a passar el... entres de Frankfurt...
No, això no els preocupa. A més, l'Inter no ha retirat... No ha retirat totes les entrades que tenia l'Inter. Crec que s'han deixat unes quantes. Vull dir, a Milà ve poca gent, en principi.
Però és una cosa, amb això que, reia, que deia el... Bueno, que ja ho he dit abans, al començament del programa, sobre el Camp Nou crispat, hi ha una eliminatòria que li dona la raó, no? Que és la del 2010 contra l'Inter de Mourinho. L'ambient es va crispar molt. Jo crec que, entre altres coses, no es va guanyar doncs, per mala sort.
Però, David, realment. Més que per l'eliminatòria en si, també era pel que hi havia a l'horitzó.
No, pel que hi havia a l'horitzó...
La final del Bernabéu, que era el que provocava l'accident.
I pel que veníem de Benguerença.
De
l'habitatge de Benguerença, de l'anada.
I ambient d'eufòria, anant a l'hotel La Florida...
Home,
les motos,
seguint el bus... L'arribada...
No és el mateix moment, ara.
No, evidentment. L'arribada del bus, aquell dia, entrant per l'accés 7 del Camp Nou... O sigui, jo no he vist res igual en un partit del Camp Nou. Res igual. O sigui, no he vist mai tanta gent en aquella zona del camp. Que no es va perdre per això, segurament, perquè al final fins i tot es va perdre perquè hi ha un gol de Bojan que ha de ser legal i pujar al marcador que l'àrbitre no el dona, no? Que era el 2-0. Però sí, és veritat que hi ha un estat de dispersió i que alguns observadors sempre han dit que això va perjudicar el club. Bueno, això, Antoni, ja saps que...
La nit dels aspersors,
no,
eh?
No sempre s'aconsegueix, no? Perquè al final com pots controlar les emocions
Mira,
de la gent?
Mira, em diu un soci que ens està escoltant que el carnet nou no té ja QR, va per proximitat. No llegeix per codi, sinó que llegeix per proximitat al torn d'accés, directament.
Sí, és veritat, això. Ja no s'encén el llumet aquell fosforescent, sinó que l'has de posar per sobre, sí.
I per proximitat deu tenir com un lector dintre d'un xip o alguna cosa.
Sí, aquests cobren les portes automàtiques.
Val, doncs això. Bé, que tothom n'estigui assabentat i que tothom es preocupi de tenir el carnet d'aquesta temporada 22-23 per poder accedir al Camp Nou i que hi hagi un gran ambient. Perquè...
Anava a dir, és que ara que parlàvem de Benquerença i tot, he deixat fora un document de Marco Barzà i del company de Mediaset, que em sembla que també està bé escoltar.
Sì,
si è esagerato un po' troppo a caricarla con le proteste arbitrali, questo non è piaciuto molto qui in Italia.
Que aquí a Barcelona s'ha exagerat una mica massa amb la qüestió arbitral i que això havia molestat a Itàlia.
Però no ha sortit el tema.
Si a un equip italià li fan la historieta de les dues mans aquestes de l'altre dia...
M'ha semblat curiós,
Aquí l'únic que ens deia que ja són les mans de Dumfries.
La primera ministra Meloni hauria...
Perquè si hauríem aquest Meloni també aquí...
Sí, hauria haver un Meloni interessant.
És cert que han passat 6 dies, perquè això va ser dimarts passat i no...
Però estiguin molestos allà, que se'n parli aquí, que s'estigui exagerat.
No heu dit massa cosa, suposo que ha anat baixant també l'emprenyament, no?
No, és que ja no es pot fer res.
No es pot dir res.
Però el que et dic, no, ja està, oblida tant, tu. O sigui, el nostre problema és, això que dèiem, l'Ansu i tot l'equip, no.
Demà, dimecres. No, dimecres, Barça-Inter, demà tota la prèvia. I demà viurem la Champions a RAC1, la jornada de dimarts. Demà amb partits molt interessants, Bellera, per exemple. Tenim un carrusel a les 9, ens hi posarem ja 2:15. I... A banda de jugar al City, al Sevilla, al PSG de Messi, veurem si amb Messi o sense Messi...
Madrid...
Llavors tenim el Madrid. Aquí. I amb això volia comentar una mica amb vosaltres aquest partit.
Esperes que perdin a Varsovia.
Per què no? Que relaxin una mica i arribin amb una derrota. No, però sobretot el que hi ha extraesportiu, a veure si ho podem comentar una mica, per escoltar els protagonistes, que avui ja s'està pendent de les rodes de premsa d'aquest Shakhtar Madrid.
Sí, recordo que el partit es juga al camp de l'Legia de Varsovia, a Polònia, per la invasió russa. Allà és on el Shakhtar juga els partits com a local durant aquesta fase de grups de la Lliga de Campions. I ara parlarem de la situació del Shakhtar, però cal recordar que demà el Madrid es pot classificar ja pels vuitens de final i fer-ho virtualment també com a primer de grup. Si guanya, si empata o perd, encara hauria d'esperar a la cinquena jornada. Però també pensant ja una mica de cara al clàssic de diumenge, aquesta tarda, Carlo Ancelotti ha donat pistes sobre l'11 de demà. Bé, de fet, pistes no. Ha confirmat que Benzema serà titular. I jo crec, intueixo, que Vinícius podria descansar.
Vini es uno de los jugadores que tengo que evaluar porque, como he dicho, he jugado todos los partidos, he jugado sábado por la noche, el viaje de hoy, uno de lo que han jugado, es claro que tenemos que evaluarlo. Karim está bien, es bastante claro que mañana empieza el partido, va a jugar porque ha descansado, como Kroos, como Mendy, que están frescos, van a jugar.
Per tant, tres titulars segurs. Benzema, Kroos i Mendy. Seran titulars demà, la resta...
Vini i descansa, escoltant-lo.
Sí, jo crec que
pensant
segur.
Pensant en el clàssic, segur.
Jo crec que sí. Ancelotti també ha parlat sobre Courtois. S'ha quedat a Madrid mentre recupera dels problemes al nervi ciàtic i l'espera per diumenge.
Hoy estaba mucho mejor, hemos hablado con él antes de salir de Madrid, se encontraba mucho mejor y el plan para él creo que va a empezar a entrenar jueves para ser listo para el domingo.
Sense pèls a la llengua, explica que dijous començarà a entrenar-se i que espera que estigui preparat per diumenge. Ja ho veurem, perquè això del nervi ciàtic a vegades, quan t'hi poses...
Sí. Jo crec que amb una injecció...
Sí, jo crec que fins i tot l'injectarien. Si no.
Ara, se l'ha de xutar, eh? Si està amb injecció o sense injecció, a Courtois diumenge se l'haurà de xutar i que es mogui.
Hi ha contradiccions en les informacions que remenen alguns companys de Madrid que segueixen el dia a dia del Club Blanc. Alguns han apuntat que, per les fonts que han consultat, els hi diuen que
Courtois no
arribaria al Clàssic o no el jugaria. D'altres diuen que sí. Jo crec que coneixent Ancelotti i valorant la importància que té Courtois al Madrid, faran tot el possible, i si l'han d'infiltrar, fins i tot l'infiltraran perquè jugui.
És dolorós, eh? Això, el nervi ciàtic, no ser un futbolista professional, però...
Al final també l'última paraula tindrà el futbolista, clar. Sí, vull dir, això està claríssim.
Sí, sí. Què més d'Ancelotti?
Doncs mira, encara un últim document del tècnic madridista. Li han preguntat si li sorprenen les declaracions de Xavi després del partit d'ahir contra el Celta. Va dir que a vegades s'han de treure també els resultats i els partits sense jugar bé. I Ancelotti ha estat molt elegant i ha respost això.
No he visto el partido. A veces puede pasar que tú eres capaz de ganar también si... No cumple al 100% en los partidos. Yo creo que el aspecto motivacional y mental es muy importante en el fútbol. Esto significa que ganar partido que no lo merece tiene carácter y personalidad. También sufriendo. El sufrimiento en el fútbol es bastante normal. Todos los partidos son muy competidos, son muy igualados. Yo creo que ha pasado el tiempo donde un equipo podía ganar 3-4, 5-0...
Doncs això, i ho saben bé, a Madrid.
Que li diguin a ell en l'última Champions, perquè realment sí, va patir.
Els periodistes el buscaven i ell no s'ha deixat.
Exacte.
No. Molt bé.
La pregunta ha estat des de Madrid, jo crec que intentant
crear certa
polèmica, començar a escalfar el clàssic, i jo crec que Ancelotti ha estat elegant en aquest sentit i de fet, diria que ha estat sincer també, vull dir, ha fet una resposta sincera.
El que és a la cella ja està.
És que són molt pesats amb això, perquè... Perquè, fixa, o sigui, sempre guanyen. Jo els hi dic així, també. O sigui, sempre guanyen, perquè si el Barça juga bé i Xavi treu pit per com juguem en relació al Madrid, que a vegades guanya jugant malament, doncs clar, et mira per sobre. És Xavi que et mira per sobre l'espatlla, d'aquella superioritat moral des de la talaia que diuen. Si el Barça algun dia, que pot passar, guanya jugant malament, i Xavi... que cada roda de premsa diu que no s'ha sentit còmode jugant d'aquesta manera, que no li agrada com ha jugat l'equip, però que evidentment és bo que el dia que no juguis bé guanyis, una cosa tan normal, també guanyen. Perquè aleshores Xavi està dient tot el contrari del que ha dit tota la seva carrera.
Està traint.
Llavors, clar, vull dir, és que és el de sempre.
Que fàcil és ser madridista, eh? Que fàcil és ser madridista.
Clar, perquè no es pregunten mai com juguen i deixen de jugar. Ells no s'ho pregunten.
A més a més, tenen l'altaveu més gran. És que, aviam, és molt fàcil imposar una línia de pensament quan tu tens els altaveus més grans i les teves opinions i la teva cosmovisió, diguéssim, s'imposarà per la força, perquè els mitjans de comunicació radicats a Madrid tenen més possibilitat de difusió, i perquè no oblidem, a Espanya aproximadament el 65-70% dels aficionats són del Madrid.
70, sí.
70, no?
I el 30,
la millor etapa del Barça, bueno, que va ser 60-40.
A mi s'ha equiparat molt.
És que a Madrid també
han
patit molt, eh? O sigui, el joc del Barça dels millors anys, això pel madridisme ha estat molt dur, eh?
Sí, però s'han refet ràpid amb aquestes Champions, per això, ara últimament, vull dir que s'han refet guanyant Champions seguides.
Però ha guanyat Champions, però el Madrid mai ha estat considerat el millor equip del món. En joc. O sigui, el joc del Madrid no ha marcat una etapa, no ha marcat una era. El joc del Barça, sí. Sí.
L'últim joc del Madrid que era una època va ser Di Stéfano.
Des d'allà. En canvi, el joc del Barça sí que ha marcat una era en el món del futbol.
El Barça del Pep té dues Champions, que és una menys de les que té el Madrid de Zidane. En quina et quedes tu en la història? amb el Barça Guardiola, amb el Madrid de Zidane.
Amb aquelles, i de fet ja el triplet...
I tens la Champions menys que el Madrid de Zidane.
Triplet de la pilota d'or, no?
I llavors, quan arriben mundials, ja es diuen que si quin estil dominarà el món del futbol, si l'estil de Guardiola... Bueno, això és que ja embogeixen, o sigui, és una cosa que no poden suportar. Però malgrat tot, és a dir, quan tu saps que el 70% dels teus clients són d'un determinat club, a favor de qui remes tu durant les transmissions? O sigui, per què a vegades hem sentit des de Barcelona segons quines narratives a la televisió o a la ràdio són insufribles? Bueno, doncs perquè cuiden els seus clients, i els seus clients són del Madrid, ja està. Llavors, preguntes a Ancelotti amb el tema Barça, doncs això surt fàcil.
Tarqueja la cella i passa pàgina.
I ja està. El que passa que Ancelotti és professional, és gran, és viu, i a més, deu ser... deu tenir un sentit corporativista de les coses.
Però, escolta, tu, Ancelotti de tant en tant ha deixat algun missatge. Hay muchas maneras de jugar al futbol. Sí, però ho diu quan ell ha guanyat el contratat. Ah. Ara, amb el 0-4 ja no havia tantes maneres de jugar al futbol.
Però Ancelotti és un entrenador elegant. Sí.
I Xavi no és un tio que generi gaires anticossos, i a més un jugador de la selecció, un campionat del món i que totes aquestes coses.
Simeone va haver aquella polèmica que li van buscar les pessigolles també.
Bueno, justament, sí, és clar.
Sí, però clar. Però l'altre dia, el Girona, durant 25 minuts a la primera part, al Metropolitano...
Oh, horrible.
L'embotella.
Sí, sí.
I jo pregunto. I després s'enfada Simeone perquè Xavi li diu que això no li agrada. Doncs clar, és que a qui li pot agradar? És que no li pot agradar a ningú.
A
Griezmann.
A Griezmann li agrada molt que diu que ha luchado mucho para quedarse en el Atlético. A Griezmann, tu, aquest gran matalasser.
Un lloc on l'estimen, bon, a un entrenador
bon
que l'estima.
Bon vent i Barcanova, i allà et quedis molts anys.
Anava a fer servir aquesta mateixa expressió, perquè el tuit que he vist de estoy donde quiero estar, doncs no t'haguessis mogut d'allà, home. I, bé.
Antoine, què tal? Buenas noches.
Ara en parlarem. Ara en parlarem. A l'això no té nom amb l'Aldecoa. Abans, però, del Shakhtar, que vull que em feu un comentari d'això que estem vivint. És que no és normal que hi ha una guerra i un equip hagi de jugar a Varsovia amb els seus familiars. Bé, explica-ho tu.
No, que la situació ha de ser molt angoixant. Aquest matí, quan hem posat el Mola Recuix, ens han explicat que ens hem llevat amb Rússia tornant a bombardejar Kiev amb míssils i Igor Jovicevic, que és l'entrenador croat, per cert, no ucraïnès, croat, ha reconegut que se'ls fa una muntanya ara mateix pensar en un partit de futbol. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Bueno, ellos están abatidos. Estoy temblando, hablando contigo, porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano. Es difícil pensar en el partido de mañana. Es una emoción negativa tan grande como para decirte sinceramente que ahora mismo noto que fútbol es, la verdad, poco importante.
També ha explicat, doncs, que ara mateix són un equip sense casa, que van d'hotel en hotel, jugant als partits de competició europea, també a la Lliga Ucraïnesa, i que, evidentment, la situació dels jugadors és molt dura, pendent més del mòbil que del futbol, i de la seva família, com ha dit Igor Jovicevic.
A més, la Lliga Ucraïnesa crec que la juguen a porta tancada i no informen ni de l'hora ni del dia que juguen,
I escoltàvem un reportatge que va fer l'Oriol Jové un dia que explica també que hi ha vegades que si sona la sirena...
Hi ha un sistema
de...
Han de els futbolistes que si sona un sistema...
Van a un búnquer.
Hi ha hagut més d'un partit que s'ha suspès.
Jugant i de cop deia, hòstia, que està sonant això, que aquí pot caure...
Ara l'han suspès, no?
Tremendo.
Bé, sí, vull dir, ara els últims partits que s'havien de disputar s'han suspès, però tampoc, és a dir, no està suspès oficialment, van una mica dia a dia perquè entenc que no volen deixar de jugar tots els equips, i equips que ni van començar la Lliga, però esclar, aquesta és també una altra, si el futbol s'hauria d'aturar en aquestes condicions o no, perquè
hi ha 5 milions. L'efecte segur, no? Ho ha comentat el mateix entrenador, és l'atac més feroig, jo crec, que des que va començar la guerra dels russos
a la capital, segur, no? Sí.
Aleshores, efecte segur. És cert que el Shakhtar va fer una segona part al Bernabéu molt potent i va estar a punt pràcticament d'empatar amb un Madrid més relaxat, però que afecta, això és evident. Jo no tinc cap mena de dubte.
Ja tenia un grup, a priori, és aquí, però vam veure el sorteig, però a més, amb el Shakhtar, que ha de jugar a Varsovia, que ja va sorprendre que guanyés a la primera jornada i que va a segon de grup, però és un equip que s'ha anat enfonsant amb tot el que està vivint.
No estaran sols, eh? He sentit avui que hi ha 5 milions d'ucranians a Varsovia, i per tant diuen que el camp s'omplirà i que hi haurà majoria de seguidors del Shakhtar, però començant pels brasilers que han perdut, és que han perdut pràcticament tot el potencial que tenien, tota la columna vertebral era brasilera, no d'aquesta temporada sinó els últims anys, des de que el Barça s'hi enfrontava ja en l'època Guardiola, el famós
Luis, aquell, el, com es deia, aquell que va anar al Chelsea, que era tan bo, aquell que volia el Barça,
sí.
Luis Adriano era, Luis, o no? Adrià. Aquest és el del Sevilla, no m'estic confonent.
Sí.
Sí,
bueno,
que...
no sé, hi havia molts brasilers, bueno, des de l'enfrontament amb Guardiola i Luchescu,
vergonya.
Ja, sí, vergonya, que ja tenien, ja tenia la columna vertebral de
Luis Adriano, ja ho he dit bé, sí, Adriano, sí, va jugar al, sí, va jugar al Shakhtar, aquest, aquest futbolista.
I clar,
sí, ja, també havia
ha baixat molt.
Que el cabell del Chelsea, que va anar al Chelsea, que també havia sonat pel Barça, ara, ara, ara te'l buscaré, que ara no em surt.
Un altre
sí, que després...
brasiler, eh?
Sí, 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 sí.
Ara sé que el Madrid podrà fer rotacions abans del Clàssic, sí, podrà fer un partit a reservar, diguéssim, jugadors i arribar més, més fresca al partit més important per ells d'aquesta setmana.
És que demà, si guanyen, estan matemàticament classificats pels vuitens ja i de forma virtual com a primers de grup. Vull dir, és que el panorama del Madrid és totalment oposat al panorama del, del, del Barça, en aquest cas, abans del Clàssic.
William.
Ah, William. William,
William, que també
sí,
era...
que va anar al Chelsea. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Va trucar un dia el Romero aquí, recull, va dir, seria un sonyo.
Venir del Barça.
Sí.
L'altre partit del grup del Madrid, Ballera?
Sí, és veritat. És veritat.
Sí. L'altre partit del grup del Madrid.
Doncs Celtic-Leipzig, el Madrid líder d'aquest grup, 9 punts, segon Shakhtar amb 4, tercer Leipzig amb 3 i cuir el Celtic amb un punt.
Sí, molt bé. I de la resta de la jornada, recordem demà què hem de saber d'aquest Champions a RAC1 que viurem a partir de quarts de 9?
Doncs mira, hem de saber que el Manchester City també es pot classificar pels vuitens. Ho farà si guanya el Copenhague o si empata i el Sevilla no guanya el camp del Borussia Dortmund. Compte perquè els andalusos se la juguen amb Sant Paoli. Si perden contra el Dortmund, quedaran eliminats matemàticament. El Dortmund-Sevilla a les 9, el Copenhague-City a 7:15 de la tarda. El grup del PSG, PSG-Benfica, amb la primera posició del grup en joc, 7 punts cada un, sense Messi, que té una contractura al soli, se la va fer justament ara fa una setmana a Dalusa, a Lisboa, i es baixa segura per aquest partit, el partit del PSG a les 9, abans a 7:15, Maccabi-Haifa, Juventus, el PSG o el Benfica, per cert, es poden classificar si guanyen i la Juventus no perd, és una de les combinacions. I el grup E, demà hi ha un Milan-Chelsea, que el seguirem atentament a RAC1, demà a les 9, i també hi ha un Dinamo de Zagreb-Salzburg. Aquest grup està interessant, amb el Salzburg líder, 5 punts, per darrere Chelsea-Milan 4, i tanca el grup l'equip croat, el Dinamo, amb 3 punts.
Demà ens ho passarem molt bé, com totes les nits de Champions.
El barcelonista què veu demà? És que em pregunto sempre on estic. No? Perquè diguéssim, si, no, si nosaltres no estiguéssim dintre d'aquest món...
No,
no. No, si no estiguéssim, perquè nosaltres hem de triar. Però diguéssim, què veu?
Mira, demà a la tarda va bé que a 3:15 l'aperitiu és el Copenhague City. No, jo miraria Haaland a 3:15. I a les 9, a mi aquest Milan-Chelsea em crida l'atenció.
Jo crec que el... que el...
La fórmula multi-champion.
No, que està molt, que és molt divertit. Quan,
és una bona fórmula.
Però... No, jo crec que majoritàriament, si és una jornada com la demà, que el Madrid ja té poc en joc, perquè vull dir que està pràcticament un punt o una victòria de cada primer de grup...
O el Messi, PSG,
jo crec
paper,
que la gent del Barça li mola veure el City. Li mola veure Haaland, sí, li mola veure el City, sí, li mola veure el City de Guardiola... Jo crec que
el PSG, no?
PSG.
El PSG, si juga Messi, però per exemple demà no juga Messi.
Distraieu-vos com pugueu.
Jo em concentro per dimecres, tu.
Clar, distraieu-vos com pugueu per dimecres, de cara a dimecres.
Demà concentració.
Una concentració. Entraràs, Antoni, per enviar-te
la
càmera.
A Vall Vidrera.
Sí?
A Vall Vidrera.
Allà a la Florida, com l'altra vegada. I baixarem.
Vindrem a buscar amb les motos.
A la Florida i baixarem amb les motos.
Però un dubte. Abans d'un partit així, tu ets dels que sopa fort o no sopa?
No, sí. Jo no perdo mai la gana, vull dir, ni perdent, vull dir.
Per cert, ara que parlàvem...
Tot té un límit.
Però es fa previ, l'àpat es fa previ o es fa post a les 11?
No aguanto fins a les 11, no.
Previ, però tens un reportatge a casa amb un sofà veient el Barça?
No, us penseu.
Et deixaria hòstia gestos allà?
Ja veig, podria llegir els llaves? Ja veig que he pintat molt malament la meva imatge. No.
És una persona assenyada, tranquil·la, no?
Sí. Bueno, home... Va.
O sigui, hi hauria un abans i un després en la imatge de l'Antoni Bassa?
Assenyada sí, tranquil·la no. O sigui, davant d'un partit del Barça no, però bueno, o sigui, no he trencat mai res, no...
Val.
El moment cap dalt del reportatge seria quan s'aixeca i tanca la tele.
Sí. Ja n'he tingut prou, no? Com era allò de...
No, no, ja sé, ja, no, aquest partit ja sé com acaba.
Aquesta pel·lícula ja l'he vist.
Només ara que parlàvem de Guardiola i de la Florida, després d'aquell partit contra l'Inter, Guardiola ja va deixar d'anar a la Florida, sí, per superstició.
Hòstia, superstició.
Per sí, sort sí. Per nosaltres. Sí. Cada vegada
amunt i avall.
Amics, dilluns que ve, quan ens reunim aquí, haurà passat l'Inter i el Clàssic. Vull dir que la sort ja està llançada a l'aire.
Alea, ja que...
Setmana gran. Alea, exacte és. Gaudiu, gràcies per venir.
Vinga,
12 i 20, una pausa i de seguida l'Això no té nom, amb Xavi Aldecoa parlant de Griezmann i del Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 22 de setembre de 1946.
I el número de la sort, el...
El 6.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Això no té nom.
Avui a l'Això no té nom tenim el Xavi Aldecoa, company de La Vanguardia. Hola, Xavi, què tal?
Què tal, molt bé.
Molt bé, bona nit, benvingut.
He vingut ja fa poquet de Sudan del Sud.
Has tornat, ens ho deies, és veritat, eh? L'última vegada que apareixies per aquí. Com ha anat l'experiència? T'hem llegit a La Vanguardia un reportatge duríssim.
Sí, la situació està molt complicada, molta gana. S'ajunten inundacions, la guerra d'allà, la guerra d'Ucraïna, que ha fet pujar els preus, i corrupció, també molta corrupció, i això... La veritat, el panorama, molt complicat, però ha anat bé. Ha anat bé a nivell personal.
Molt bé, m'alegro que estiguis per aquí. I bé, el Barça no ha anat tan bé.
No. La veritat és que vaig marxar, que tot anava sobre rodes, estàvem jugant cada vegada millor.
Tu vas venir abans de l'aturada? Sí, eh?
Sí.
De l'aturada. I... Tot ho ha canviat, l'aturada de seleccions.
Sí, jo crec que una mica per això, eh? El primer partit contra la Mallorca, després de l'aturada, sempre costa. Aquest partit del salt al mig de la Champions i també al mig del partit del Madrid, jo crec que ahir era trampós. Jo em quedo amb les coses bones, que és que hem tret els resultats. Jo quan vaig marxar no érem líders, ara som líders, i hem mantingut el lideratge quan no era fàcil. Ahir la veritat és que tot va anar quasi tocant el pal, eh?
Del canto un duro ahir va anar.
Quasi perdem el liderat merescudament, però al final no. Al final la gran notícia és Ter Stegen, segurament.
Em va anar molt un article teu de La Vanguardia d'aquest diumenge, perquè a banda d'explicar, no, històries de l'Àfrica, també ets molt del Barça, per això formes part d'aquest trident aquest any de l'Això no té nom, amb el Joan Jopallàs i el Toni Muñoz. I em va agradar molt un article teu a la secció d'esports de La Vanguardia que parlava del pagafantisme una mica, i crec que avui vens a reflexionar sobre això també, no?
Continuo enrabiat i preguntant-me quant costa, no, l'orgull d'un club, perquè em sembla que després d'aquesta setmana el del Barça costa una mica menys, perquè a la columna parlava d'aquesta decisió, no, del Barça de vendre definitivament el Griezmann.
Avui l'ha fet oficial l'Atlético ja, ahir Joan Laporta en parlava a l'assemblea.
Sí, he vist que el Griezmann deia que està en el lloc on vol estar, sí. Ha fet un tuit dient això. Laporta va dir que era una bona operació, recordem, eh? 20 milions més 4 en variables, i deia el president del Barça, Laporta, que és que si no, si tornava, havíem de pagar 36 milions de la seva fitxa, i això és un drama.
Bruts,
però jo crec que això és important dir-ho, perquè abans de començar a explicar què ha passat i per què estic tan indignat, que aquest cas neix de l'herència de Bartomeu. O sigui, li estaven pagant 36 milions bruts, que és una autèntica barbaritat, sí. I això contamina absolutament qualsevol decisió. Dit això, entrem en matèria, perquè és que no pot ser. Recapitulem. L'Atlético de Madrid porta des de l'inici de temporada traient al terreny de joc el davanter francès, el Griezmann, al minut 63. Perquè el motiu està a la lletra petita del contracte, i és que, segons el contracte, deia que del seu segon any de cedit, al final d'aquesta sessió, havien de pagar 40 milions. Però la trampa era que només computaven els partits, si jugava la meitat de partits, havien de pagar 40 milions. La trampa era que només computaven si era titular o si jugava més del 50% dels minuts.
Sí, més de 45 minuts havia de jugar, una part i una mica més.
I el Simeone va tragar totalment. De fet, és això, o sigui, és una decisió, jo crec que hauríem de dir, d'equip petit de l'Atlético de Madrid. O sigui, pensem que per 16 milions, entre 16 i 20, que és el que s'han estalviat, perquè havien de pagar 40 i ara pagaran 24, entre 16 i 20 milions, han posat, o posaven, o estan disposats a posar en risc els seus objectius. L'Atlético de Madrid ara mateix va a quart, després de guanyar el Girona, va l'últim a la Champions, i estava disposat a continuar posant el seu millor davanter, perquè és indiscutible que és el millor davanter de l'Atlético de Madrid, al minut 63. Per tant, a mi em sembla que és una decisió d'equip petit. Però el que no entenc és que no m'entra al cap és per què el Barça ha tingut tanta pressa. O sigui, no ha esperat ni tan sols que l'Atlético es posés una mica nerviós perquè, escolta, que ens quedem fora de la Champions, escolta, que no estem rendint suficient. No, de seguida un acord ràpid, 20 milions i cap endavant, 20 milions al sac. I el que em preocupa, el que m'indigna, és que l'Atlético de Madrid és un rival directe. Sempre estem amb aquesta amistat amb l'Atlètic de Madrid que no acabo d'entendre, i en canvi els hi estem regalant. A més, no entenc aquesta deferència amistosa cap a l'Atlètic de Madrid.
Que dura bastant, ja.
I molts anys. Ara en parlarem i d'alguns casos, sobretot perquè no ha sigut així al revés. Recordem que quan nosaltres paguem al Barça 100 milions d'euros, que és una passada, de la clàusula del Griezmann...
120, és molt heavy.
És molts diners, però és que...
I un any després de la decisió, eh?
I un any després,
o sigui,
del documental.
Deixa tirar amb un documental que produeix l'empresa Gerard Piqué i que va generar Serra Bombori, i després, l'any següent, sí, vinga, paguem la clàusula.
I pagues 120 més 15 milions. Per què?
Ah, sí, que es va saber després, això, sí.
Després es va saber que l'Atlètic de Madrid va amenaçar en denunciar-ho perquè tenien uns mails on es demostrava que havien negociat abans de temps amb contracte en vigor al Griezmann amb l'Atlètic de Madrid. Per tant, vam haver de donar 15 milions, i això, que és un escàndol, va quedar com mig tapat per tot. O sigui, que quan nosaltres vam cometre un error, ells van reclamar els 15 milions i es van posar. Jo crec que aquests, entre tots els favors, podríem començar amb un, que potser és més lleu, després començarem amb altres, i és Alarda Turan. Nosaltres vam fitxar amb la gestora, aquesta junta gestora, Alarda Turan, per 36 milions, un dels pitjors fitxatges segurament que hem fet al Barça últimament. Hem estat 5 anys pagant aquest senyor, que primer anava caminant al Camp Nou, i després l'hem cedit 3 anys perquè no fes absolutament. Però jo crec que el pitjor que hem fet, aquest pagafantisme, neix sobretot de la indignació d'haver regalat dos dels millors jugadors i davanters de la història del Barça a l'Atlético de Madrid, David Villa, per 2 milions, i Luis Suárez, gratis a l'Atlético de Madrid. Però és que el resultat és pitjor. Si pensem, hòstia, què hem fet? Els vam regalar i van, gràcies a això, guanyar la Lliga 2014 i la 2021. La 2014 la disputava contra el Barça, i el Villa va marcar 13 gols, i és aquell campionat, no sé si ho recordes, Aleix, a l'últim...
Sí, l'any del Tata Martí, no?, del Camp Nou, no?, Barça-Atlético.
El Barça-Atlético...
Que anul·len un gol, que era legal.
Que sí. Era legal perquè li va donar el Juanfran de rebot, i, estranyament, jo vaig... És una de les sensacions més rares que he tingut, perquè donava la sensació que, escolta, aquella era una època on guanyàvem les lligues pràcticament sense esforç, perquè eren molt bons a l'equip. I aquell any l'Atlético de Madrid havia jugat molt bé i va ser com acceptat socialment que l'Atlético de Madrid guanyés aquella lliga, quan ens havien robat el camp, i per un gol a Messi, que era el minut 68 o 69, era totalment legal. Em va fotre una ràbia tremenda aquesta acceptació, però és que, clar, després, Aleix, el Suárez. Jo estic d'acord que el Suárez l'havien de treure potser pel seu salari, que era molt alt, perquè no rendia a la Champions, a fora, però és que sense un substitut, i bueno, això és molt important, sense un substitut...
Va venir Griezmann, no? Ah, no, ja hi era,
no,
clar,
ja hi era.
Sí. Que és després del 2-8, Suárez, clar.
Exacte,
clar, sí,
és després del 2-8, el regalem, i aquella temporada el Luis Suárez fot 21 gols. És veritat que aquí accepto que no va fer tan mal perquè la Lliga la disputava l'Atlètic de Madrid i el Madrid, i gràcies a Suárez no la guanya el Madrid. Però clar, recordem que els hi han regalat això, i sincerament, i això m'agradaria estudiar-ho, perquè és que se m'escapa per què tenim aquesta sensació d'amistat amb l'Atlètic de Madrid. Segurament és per aquesta enemistat comuna cap al Real Madrid, però és que són rival directe, i no ho dic per dir. O sigui, si pensem en les Champions del 2014 i 2016, aquelles que va arribar l'Atlètic de Madrid fins a la final amb el Madrid, i les va perdre llestimosament, qui elimina el Barça és l'Atlètic de Madrid.
A quarts de final, les dues vegades, sí.
Clar, i estem parlant d'una època on el Messi i companyia aplastaven el Real Madrid. Per tant, aquests favors cap a un equip que després et fa mal, que et menysprea, que mai hi ha hagut una relació d'amistat, no l'acabo d'entendre. Per això estic molt indignat, i no té nom que hi hagi aquest pagafantisme respecte a l'Atlètic de Madrid.
Deies que la línia entre el mal menor, no?, que podria ser que tornés Griezmann, i el pagafantisme, no?, que és pràcticament regalar-lo per la meitat de preu, no l'acabes d'entendre, no? És el resum una mica del que expliques.
És molt petita. Jo entenc que el president Laporta ho vengui així, perquè és cert que si vingués el Griezmann era un desastre per les arques. Això de l'any que ve ja, si et ve un jugador que no hi comptes per 36 milions de fitxa, ja és un desastre, i això recordo bé de l'herència de Bartomeu, però clar, estem fent un pagafantisme a favor de l'Atlètic de Madrid des de fa anys que no acabo d'entendre.
També va explicar a Laporta que si l'Atlètic de Madrid vengués algun dia Griezmann, el Barça cobraria els milions que queden fins a arribar als 40. És a dir, d'aquests 20 més 4, 24, doncs el Barça n'hauria de cobrar 16 més d'una futura venda de Griezmann. Ara ens interessa que ho faci molt bé Griezmann i que el venguin per recuperar diners.
Això em recorda aquestes opcions que feien també quan pagàvem el Griezmann, o els hi vam donar els 15 milions aquests, que teníem una opció preferencial per, em sembla que era el David Jiménez, el central, i el Saúl, que després va marxar al Chelsea. Sí. O sigui, són una manera, crec, de posar bonic una evidència de que no el vendran, i no, aquests diners no hi comptem, no comptaria amb aquests 20 milions de més.
Quina banda sonora li poses, aquesta reflexió sobre el pagafantisme del Barça amb l'Atlético?
Doncs he buscat d'una cantant de les Illes Comoros, africanes. És una noia que també té passaport francès, que es diu Imani. Va néixer com a Nadia Mladjau, que és cantant de soul, és una veu meravellosa, ara veureu. Però té una cançó que es diu You Will Never Know, que és, jo crec, la definició de pagafantisme. O sigui, és una noia, o un noi, perquè no diu qui és el protagonista, que està tota la cançó dient a una altra persona que l'agrada, que li agrada molt com li fa sentir, que la necessita, però no vol mostrar-li de cap manera els seus sentiments. Diu fins i tot en un moment: estima'm, 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 però millor no m'estimis. Jo crec que, escolta, al final res de res, i continuen sent amics, i jo crec que això és molt pagafantisme, com hem fet nosaltres amb l'Atlético de Madrid.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be.
Quina veu que té Imani, eh?
És un gran descobriment, eh? Jo crec que, de veritat, des de l'Àfrica, perquè té molta energia africana, val molt la pena escoltar-la i descobrir-la.
You will never know, mai sabràs, no? Mai sabràs.
Mai sabràs el que podríem haver fitxat si no hagués vingut el Griezmann.
Mai sabràs si seguirà el pagafantisme amb l'Atlètic de Madrid en un futur.
Esperem que no. Jo crec que estan canviant les coses, i sí que és veritat. Jo crec que la crítica l'hem de fer és que estan ara, però les coses estan millorant. O sigui, és veritat que Mateu Alemany la porta aquesta finestra de fitxatges, hem vist coses amb molt més sentit, I tant de bo aquest pagafantisme m'anyés.
Sí, només d'herències, no?, com aquesta de Griezmann. Sí, sí. Què val l'orgull d'un club? Es pregunta el Xavier Aldecoa, tant a l'Avantguardia com aquí a la Xona Tenom. Si és davant de l'Atlético, sembla que menys, conclou. És una bona frase per resumir aquesta reflexió d'avui a la Xona Tenom. Escolta, llavors, què? Optimista, dimecres, diumenge?
Sí, sí? Jo crec que sí. Jo crec que ara el que em preocupa del Barça és que quan li donen un cop sempre acaba al terra. O sigui, aquesta sensació de que no som forts mentalment l'hem de superar. I l'única manera és guanyant, i guanyant, i guanyant. I tant de bo. Jo crec que si guanyem l'Inter, arribarem molt millor a Madrid.
A veure si recupera algun futbolista. Xavi, com Araujo, per exemple, de cara al Clàssic, arribaria justet, però a veure què passa.
I connectem amb Lewandowski, que l'estem aïllant massa.
Sí, a veure si torna a marcar, que també necessitem els gols de Lewandowski i que ell
somrigui. S'està guardant.
A veure si apareixen dimecres. Gràcies, Xavi, et llegim a l'Avantguarda i et seguim amb els teus articles, sempre.
Una abraçada.
Que bé sona aquesta recomanació avui a la Xona Tenom del Xavier Aldecoa. Imani, Imani, you will never know. Per cert, que ara recordava el Jové i el Ferrús també des de la part tècnica. No, Araujo no, m'he confós. Koundé, a veure si el Barça recupera Koundé de cara al Clàssic, que hi arribava justet segons els terminis de recuperació. Araujo no, Araujo arribaria justet pel Mundial. Ja veurem també què passa de cara al mes de novembre. Us recordo que totes les cançons que ens proposen per tancar la Xona Té Nom cada dilluns, tant el Joan Josep Pallàs com el Toni Muñoz, com avui el Xavier Aldecoa, totes les cançons les trobareu en una llista que tenim a Spotify. La llista es diu Això No Té Nom, com la secció. I allà trobareu també aquesta Imani, You Will Never Know. Una petita pausa i encarem la recta final del Tu Diràs d'avui.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
De seguida, el final feliç, com cada dilluns, per tancar el Tu diràs amb el David Llorenç, el company de Mundo Deportivo. La setmana passada ens va prometre que parlaria dels grans tramposos de la història de l'esport, arran del cas que ens explicava dilluns passat sobre aquestes suposades trampes en el món dels escacs, entre Carlsen i Niemann, això, eh? Hola, Llorenç, que està per aquí ja. Hola, David, ara et donarem pas. Niemann, no? Era Niemann, és veritat, el nord-americà, que suposadament unes trampes, amb uns utensilis, suposadament, sempre suposadament. Abans de tot això, a veure, quatre coses més de l'actualitat esportiva. La primera, estem pendents aquests dies d'aturada de la Lliga Femenina del que fa la selecció espanyola, perquè, com ja sabeu, 15 jugadores van enviar un mail dient que no volien ser convocades perquè no estaven contentes amb com funcionava la Federació Espanyola Femenina. Doncs bé, la selecció espanyola femenina, que ha jugat dos amistosos, un ja el va jugar fa uns dies, i demà juga a Pamplona contra els Estats Units. Els Estats Units de Megan Rapinoe i de totes les grans estrelles. És la vigent campiona del món de futbol femení als Estats Units. Doncs avui ha parlat Jorge Vilda. Oriol Domènech, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix. La selecció espanyola de futbol femení s'enfrontarà demà a 8:45 als Estats Units en un amistós al Sadar de Pamplona. Enmig de la polèmica per l'absència de les 15 jugadores que van anunciar no estar en condicions de ser convocades per Bilda, Megan Rapinoe, capitana dels Estats Units, les ha recolzat amb aquestes paraules.
It's really sad to see...
És una situació trista, però com hem vist al nostre país i en altres llocs, les jugadores han de continuar lluitant pel que sembla un mínim respecte a la forma de ser tractades i als recursos dels quals disposen. Per part meva i també de tothom que està aquí, estem al 100% amb les jugadores. El Mundial no serà el mateix si Espanya no va al Mundial amb tot el seu potencial.
Be less if the Spanish team wasn't at its very best.
Un gest important per part d'una de les figures més importants de la selecció nord-americana. Per altra banda, Jorge Vilda, seleccionador de la selecció espanyola femenina, ha dit això sobre les futbolistes convocades.
Mis jugadoras están preparadas para hacer un buen partido mañana y además están convencidas que se puede hacer. También me consta que encantadas de estar en la selección, que es el mayor privilegio para una jugadora. O sea, yo sé que ninguna de las 23 cambiaría ahora mismo el estar en esta concentración y enfrentarse a las mejores selecciones del mundo por estar en cualquier otro lado o en cualquier otra situación.
Una clara referència a les 15 futbolistes que van intercanviar comunicats amb la federació.
Demà tenim Champions a RAC1 amb el Molló i companyia fins a les 11, després t'ho diràs. Dimecres el Barça juga a RAC1 amb el partidàs Barça-Inter de Milà i dijous tindrem a RAC+1 a l'aplicació i a internet el primer clàssic de bàsquet de l'Eurolliga d'aquesta temporada, el primer Barça-Madrid a l'Eurolliga d'aquesta temporada. I el Barça afrontarà aquest partit, ho dèiem a l'inici del t'ho diràs, amb una altra baixa, més enllà de la de Mirotić. Han d'operar Sergi Martínez aquest dijous d'una tendinopatia al genoll esquerre, Oriol Jové.
Sí, el mateix dia que el Barça jugui contra el Madrid, Sergi Martínez passarà pel quiròfan per operar-se d'aquesta tendinopatia al genoll esquerre. De moment el club no ha precisat quant de temps de recuperació li espera a l'Ale de 23 anys. Ho farà un cop surti del quiròfan. I en qualsevol cas, doncs, Sergi Martínez, que se suma a la baixa de Nikola Mirotić, lesionat del tendó d'Aquiles.
Doncs a veure si no ho nota massa el Barça, que recordem va començar l'Eurolliga perdent amb l'Olympiacos a casa. A veure si es refà en aquest clàssic dijous, 8:45 del vespre, en directe a RAC+1. Mentrestant, demà tenen competició europea dos equips masculins catalans, com són la Penya i el Manresa.
Sí, a 8:45 la Penya s'estrena a l'Eurocup contra el Brescia italià i ho fa amb les bones sensacions d'haver aconseguit dissabte la primera victòria a la CB contra el Breogán, amb una gran actuació defensiva a la segona part. Segons el tècnic, Carles Duran, aquesta victòria els marcarà el camí.
Home, lògicament les victòries fa feliç a tothom, començant per nosaltres, a l'afició, no?, al nostre entorn, però sí, jo crec que la victòria ens va ajudar sobretot a entendre cap a on hem d'anar, quin és el camí per aconseguir les victòries, no? A veure si som capaços de seguir guanyant, i demà és la nova oportunitat.
I demà l'equip doncs, tindrà davant el Brescia, tercer de la Lliga italiana la temporada passada. Durant parla així de l'equip italià.
Porta dos anys fent-ho molt bé a la Lliga italiana, un equip amb molt de jugador americà i amb molt de talent, sobretot en la línia exterior, un equip molt ben entrenat, que fa molt bé les coses tant en atac com en defensa, i per tant haurem de fer, com sempre, la nostra millor versió, però sobretot per la gent que desconeix Brescia, demà vindrà un equip que juga molt bon bàsquet i que haurem de fer molt bé les coses per guanyar.
La de demà serà la tercera vegada que tots dos equips s'enfrontin a l'Eurocup amb una victòria per cada equip, cadascú a la seva pista quan es van enfrontar a la Lliga regular ara fa 3 temporades. I el tècnic de la Penya ha insistit també en la necessitat d'anar partit a partit, sobretot fent referència a la inesperada eliminació de la temporada passada als vuitens de final contra l'Ulm alemany. I d'aquest desenllaç de l'any passat n'ha parlat també Joel Parra.
Ens vam quedar amb ganes de més, no? I crec que bueno, aquest any tenim un altre cop una molt bona oportunitat de fer alguna gran a l'Eurocup. Crec que no ens tenim que ficar pressió, no? Però et dic, amb ganes de que la gent torni aquí a l'Olímpic a veure l'Eurocup, no? I preparats per al partit que ens ve demà.
No hi ha pressió, diu Joel Parra, que fa, vaja, 15 anys, la Penya, que no aixeca un títol europeu, per tant, en parla així. Demà els verdinegres hauran d'explotar, de fet, el sensacional rendiment de Henry Ellenson. En van parlar molt dissabte, perquè va ser el màxim anotador de la Penya amb 22 punts contra el Breogán.
Bàsquet de Badalona demà al vespre en aquesta estrena de l'Eurocup i també bàsquet a Manresa, el Nou Congost, primer partit a casa de la Champions League Basketball.
Sí, després de la victòria a la pista del Llemotges per 73-76 en la jornada inaugural, els del Bages reben demà el Riga de Letònia, i si dèiem que la penya volia aprofitar a Europa l'embranzida que ha agafat a la Lliga, en el cas del Manresa, jugar a la Champions servirà per intentar llepar-se les ferides de la Lliga, especialment després de la derrota de dissabte a la pista del Betis. Tyson Pérez se'n mor de ganes.
Sí, yo al final no he debutado, por así decirlo, en ningún partido oficial aquí con la afición, y desde luego tengo muchísimas ganas de poder hacerlo mañana, así que sí, después de un viaje de 10 días, de mucho madrugar, mucho bus, mucho avión, ¿no? Bueno, muy contentos de ya poder estar un poquito más tranquilo y de jugar en casa.
Recordem que la temporada passada el Manresa va arribar a la final d'aquesta Champions, va acabar perdent-la contra el Tenerife, i en canvi el Riga, el rival de demà, no va passar de la fase de grups. De fet, un equip i l'altre no s'han enfrontat mai, però és un equip que coneix molt bé Marcis Steinbergs, l'ala pivot letó del Manresa.
Every year they're making step forward as a team, as an organization.
Cada any fan passos endavant com a club, queden millor a la Champions cada cop i tenen molta ambició. Com a equip juguen amb una gran energia i ho donen tota la pista. Hem de respectar-ho i tenir-ho en compte.
So we need to respect that and be ready for that.
Els de Pedro Martínez segueixen sense poder comptar amb l'Ale Guillem Jou, amb una lesió intramuscular al recte femoral esquerre, i manté el dubte del pivot Babatunde Olumuyiwa, que encara arrossega una fascitis plantar.
Penya Manresa, demà, dos equips catalans jugant a competició europea. Recordem que dimecres s'estrenarà en competició europea l'Uni Girona, que acaba de guanyar la Supercopa, que està d'enhorabona.
Sí, fa només 3 dies que es va proclamar supercampió l'equip gironí, i visitarà el Villeneuve francès en l'anada del playoff per classificar-se per la fase de grups. La tornada serà el dia 19 a Fontejau, i si les gironines superen l'eliminatòria aniran al grup B, on es trobaran el Perfumeries Avenida. Aquest dimecres, de fet, l'Uni havia de jugar el derbi català de la Lliga Femenina contra el Barça Sant Feliuenc, però evidentment doncs l'han hagut d'ajornar per coincidència amb jornada europea. Sí que es jugarà les Estudiantes Cadilaseu d'una jornada 2 que ha començat aquesta nit amb el Guernica 82, Leganés 55.
Déu-n'hi-do, Leganés, eh? Dues toves porta, eh? Recordo la primera jornada que el Barça-Sant Feliuenc li va fotre una tova descomunal i avui ha estat el Guernica. Molt bé, Oriol, del bàsquet, alguna cosa més?
Mira, que el València ha fitxat un interior ucraïnès que ha fugit de la guerra, ara en parlàveu fa una estona. S'havia refugiat inicialment a Letònia. És Ihor Sergeyev, de 21 anys, 2,9 m, i és internacional amb les categories inferiors del seu país. Jugarà al filial del València. I un últim apunt, perquè ara fa uns dies es va acabar el Mundial Femení amb victòria dels Estats Units, doncs posteriorment a aquest Mundial s'ha actualitzat el rànquing FIBA i la selecció espanyola ha caigut de la segona a la quarta posició.
Molt bé, d'aquí a dos dimarts, és a dir, la setmana que ve, d'aquí a 8 dies, arrenca l'NBA. Ja m'ha dit el Pedrol que farà un especial back-to-back per explicar-nos les claus d'aquest inici de
l'NBA. Un altre que se'n mor de ganes.
Sí, i tant que sí, de matinar.
Sí.
Ja matina molt durant l'any.
Ja matina molt.
I vol veure encara més partits de bàsquet. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, una petita pausa i de seguida el final feliç.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Sorea cuida l'aigua i el medi ambient per contribuir al desenvolupament sostenible del planeta i vetllar pel seu benestar. Sorea dona suport a la cursa de RAC1 el 16 d'octubre a Sant Cugat, on habilitarà punts d'hidratació i oferirà consells per fer un ús responsable de l'aigua.
RAC1.
Arriba el mes d'octubre al Tu diràs, el desè mes del calendari, un mes 10.
Ajuda Lewandowski, gol! Zapata en el dos breu, l'està fent el xut, gol! La capta buena, però de mort a l'àrea, el rota el gol! El gol del Paris Saint-Germain a Haifa, marca Messi!
Marc León, que prova la centrada, atenció! Gol, 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 gol!
Obertura, barreta, parra, la robita, la d'altre...
Ha començat el clàssic.
Muy pocas veces ir a mundiales de manera continuada es muy difícil.
I per rematar-ho...
La primera pregunta és per tu.
A, B o C.
Una nova edició del gran concurs del Tu diràs amb públic a l'estudi.
Les nits de RAC1 són esportives. Cada dia, a partir de 2:15, Tu diràs amb Aleix Pariser. RAC1. Tots som 10. Final feliç.
Good night. Tenim 10 minuts per fer el final feliç d'avui amb el David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Niemann, no?
Niemann, sí. Niemann. Hans Niemann.
Hans
sí, sí.
Niemann i Magnus Carlsen era la
sí,
història
sí.
de... No,
el que feia trampes era Niemann.
Niemann, suposadament, feia trampes.
Presumptament, feia trampes, sí, sí.
Situant-se alguna, algun vibrador...
Alguna cosa pels orificis.
Sí. Bé, suposadament, sempre.
Sí, sí, sí.
Per cert, abans d'arrencar, i ho hem comentat amb el Santi Nolla, l'Antoni Bassas i el David Bernabéu, suposo que tu el coneixies molt, el Pepe Ruiz Orlán, no? Tu que ets un home d'esports d'aigua, també.
Sí, sí, el coneixia.
Molt avui.
Coneixia força, sí. Una notícia molt trista. Molt trista. Però què hi hem de fer? La vida és una putada, bàsicament.
Ha mort d'una malaltia que li van descobrir fa només uns mesos, pobre, i ha estat, sí, sí, un vist i no vist. El recordes molt, tu, en les narracions que feia
sí,
a Televisió Espanyola?
Sí, home, és d'aquelles veus, és que tota aquella generació, el Pepe, el Pedro Barte, tota aquella gent,
hòstia, sí.
Se't quedaven les veus i les associaves amb un esport. O sigui, ell era la veu del waterpolo. Així com el Pere Barte era la veu del bàsquet, o sigui... és gent que eren especialistes purs, cosa que ja cada cop menys és una cosa que ja no es fa, i hòstia, eren molt identificables. O sigui, tu senties parlar i ja et projectaves mentalment una imatge de waterpolo o de bàsquet o de l'esport que toqués.
A més, el Pepe Ruiz Orlán tenia una veu molt, molt, molt particular, no?
Sí, una mica rogallosa, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Era molt, molt, molt seu, aquest to, sí.
Sí, 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 sí.
Deia el Bassas que pileta i cenevista són dos conceptes que li queden sí. del Pepe Ruiz Orlán.
Sí, eh? Sí, sí, és veritat, és veritat. Amb un vocabulari, a més, aquella gent feia servir un vocabulari molt particular i del que havíem mamat tots els que després ens vam aficionar als esports, gràcies a ells, en bona part.
Bé, descansi en pau, ho hem dit abans, i molts ànims a la família i als amics. Vinga, va, anem a trampes del món de l'esport, portaves avui?
Sí, 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 vam dir que faríem una mica de recull de tramposos il·lustres, i aviam, no, més enllà dels casos prototípics com Ben Johnson o Lance Armstrong o Maradona, perquè Maradona, sí, molta mandanga, molta poesia que venen els argentins, la mano de Dios i tal, però la mano de Dios el que va ser és una trampa monumental, o sigui, i que segurament no serien campions del món, no haguessin estat campions del món si no hagués fet trampes.
Bueno, potser amb el VAR i amb Van Boekel, el VAR potser no la veu aquella mà.
Potser, no només no la veu, sinó que el felicita, que també podria ser. Però bé, això de les trampes a l'esport ve pràcticament des de la gènesi de l'esport, eh? Sí. Vull dir, ja et porto... Mira, el primer cas que et porto, que t'esporto més o menys cronològics, no són exactament cronològics, però bé, el primer cas que et porto és Fred Lorz, que era un atleta que va competir a la Marató als Jocs Olímpics de Sant Louis a 1904. Uh-huh. Ell va guanyar la Marató, i de fet, quan va creuar la línia d'arribada, la filla del president dels Estats Units d'aquella època, que era Alice Roosevelt, va estar fent-se fotos amb ell, felicitant-lo, etcètera, etcètera. Però pocs minuts abans de la cerimònia del podi, algú va piar, perquè en aquella època no hi havia càmeres, o les càmeres que hi havia eren molt rudimentàries, i va dir, no, és que el pájaro aquest, jo l'he vist baixar-se d'un cotxe. O sigui, el tio que havia fet una marca brutal de 3.13, 3.13, 1904, no hi havia carreteres asfaltades, tot eren camins de carro, vull dir, és un marcot 3.13, per les condicions en les que es feien, penseu al calçat que portaven, al tipus de carreteres que hi havia, etcètera, etcètera.
Ara Kipchoge et fa 2.01, però...
Sí, sí, però bueno, en les condicions en què ho feien
mèrit,
ells, poca conya. Però resulta que el tio havia fet gairebé 18 quilòmetres en un cotxe. Amb la qual cosa, clar, el van desqualificar, com és lògic i normal, i van proclamar campió el que havia quedat segon, que es deia Thomas Hicks, que aquest no s'havia pujat en un cotxe, però sí va admetre que no hagués aguantat la carrera, que recordem que són 42 quilòmetres, 195 metres, que és llarguíssima, si no s'hagués fotut un got de brandy i un miligram d'estricnina. Crec que l'estricnina... és un verí, amb dosis molt baixes pot ser un estimulant, però si et passes te'n vas al ganyet. Vull dir que el doping, que en aquella època no estava regulat ni res, però bueno, ell almenys un és va ser, saps?
Home,
vull
brandy dir. I una pastilleta,
Sí, l'estricnina no sé en quin format se la prenien en aquella època, però o sigui, una pastilleta, uns polvets, no ho sé.
No ho sé,
però allà havies de filar molt prim, eh?
Manté Thomas Hicks el...
Manté, perquè no hi havia cap motiu objectiu, perquè en aquella època no havia establert un codi antidopatge, ni sancions al respecte, o sigui, el tio... Escolta, si es pot, saps el que et vull dir? O sigui, em puc fotre una clenxa d'aquí a Sant Lluís i no dono positiu, doncs mira, tu, què hi farem?
Sí.
Un altre cas, que segurament és un dels casos més famosos de la història de l'esport professional americà, és el dels Chicago White Sox, que és un equip de béisbol, que van arribar a les sèries mundials de 1919, on eren hiper-mega favorits, i van acabar perdent amb els Cincinnati Reds per 5-3, cosa que ningú s'explica. Després, estirant del fil, es va saber que els jugadors del Red Sox estaven conxabats amb uns apostadors que els hi van pagar $100,000 per barba per deixar-se guanyar. Allò va acabar als tribunals, va ser un escàndol, es van suspendre per vida, i de fet és un cas que ha sortit a diverses pel·lícules de Hollywood. Entre elles, hi ha una pel·lícula del Kevin Costner dels anys 80-90 que es diu, crec que Campo de Sueños, Field of Dreams, que és un tio obsessionat amb el béisbol i precisament amb l'equip aquest dels Chicago White Sox, que van ser desqualificats.
És correcte, Field of Dreams, correcte. L'any 89, sí senyor.
Mira, un altre cas, un corredor de cavalls, un jockey que es deia Sylvester Carmonge, que aquest senyor era d'Estats Units, i aquest es va imposar, va saltar la fama perquè es va imposar a la carrera més important que es fa a Louisiana, que va donar la casualitat de que es va fer el dia de la carrera, hi havia una boira espessíssima, i el tio va acabar guanyant la carrera batent tots els rècords de la història de la cursa i amb 24 cossos d'avantatge sobre el segon.
Que és una borrada.
Que és una barbaritat, o sigui, clar, després es va saber que, aprofitant que hi havia una boira de caldeu, el tio va prendre la sortida, es va baixar el cavall, va esperar que donguessin les dues voltes a la pista, i quan va veure que ja arribaven per l'altra banda, es va tornar a pujar el cavall i va enfilar la recta. Però... clar, aviam, si fas això, dissimula una mica i no guanyis per 24 cossos d'avantatge. Mamon, saps? Vull dir, o sigui, tingues una mica de puteria...
Però això
i
fes... quina època era, això?
No, això és l'any... No fa gaire, això és l'any 80 i alguna cosa, crec. Vull dir, no, o sigui, no és una cosa de... No, és que això va passar el 1923, no.
No ho vigilaven, això, no...
Bueno, en aquella època, suposo que la boira devia ser la rehòstia, però clar, aviam, si el van acabar pillant, és que no ho va fer molt bé.
No massa, no.
Però a l'ídol, per mi, el rei del trile i de la pirula esportivament, és un senyor soviètic que es deia Boris Onishenko. Ja veureu per què. Boris Onishenko es dedicava a un esport com el pentatló modern, que és un esport absolutament anacrònic, perquè és un compendi de 5 disciplines, que és córrer, nedar, fer esgrima, disparar i muntar cavall, que bàsicament són les habilitats que havia de tenir un soldat de la Primera Guerra Mundial. Val? Vull dir, és un esport que ve de llavors, i s'ha mantingut sempre una mica en el penya-segat de si surt o entra del programa olímpic. De moment encara el mantenen, però jo crec que no li durarà gaire perquè, insisteixo, és un esport molt anacrònic. Bé, el cas és que ell va participar als Jocs de Montreal 76, era un oficial del KGB de 38 anys. O sigui, hi ha un tio que participa i que és oficial del KGB i ja dius, hòstia... El cas és que, després de les dues primeres...
Perdona, i amb una edat per anar als Jocs Olímpics, ja amb 38, eh?
Bueno, sí, és una edat, però bueno, ell participava a la prova per equips, no la individual, d'acord? Vale? Després dels dos primers esports, els soviètics marxaven quarts darrere de Gran Bretanya. I arriba l'hora de l'esgrima. I, hòstia, el Boris Onishenko comença a polir-se rivals un darrere l'altre que cauen com mosques, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Hòstia, tothom assombrat. El tio se li donava bé l'esgrima, però bueno, no era normal. El cas és que hi ha un moment que el tio fa un atac, el seu rival l'esquiva clarament, però la llum i la botzina que sonen quan fas un tocado...
Quan toques, sí.
Que fa aquell... allò, sona. I diuen, hòstia, deu haver-hi un mal funcionament del sistema de tocats, no? Li retiren l'espasa per precaució, li donen una altra espasa i ell continua. I no funciona tan bé. Què passa? Que els oficials examinen l'espasa i el tio el que havia fet és que li havia posat un interruptor. Al final això és un circuit elèctric, d'acord? Que quan tu toques amb l'espasa...
El rival, no?
En el peto del rival, sí. Amb una pressió mínima de 750 grams... tanques un circuit elèctric i llavors sona la botzina i s'encén una llum que és la que t'identifica el tocat. Doncs el tio era capaç, a través d'un interruptor, de tancar el circuit elèctric i anar disparant tocados al seu favor.
Però clar, havia de fer-ho quan suposadament tocava el rival,
bueno,
no?
Clar, per dissimular, però va haver-hi un moment que es pensava que el tocaria, no el va tocar perquè l'altre es va apartar molt ràpid, i hòstia, des de llavors es van redissenyar les armes perquè fins a llavors es podia portar embolicats els mànecs amb cuiro, etc, etc, i des d'aquell dia la Federació Internacional va decidir que havien de ser descoberts per poder investigar-ho i tal, i que no hagués tornat a anar una... Clar, aquest tio, evidentment, va ser desqualificat, va ser enviat a casa, i la Unió Soviètica el va deportar a Sibèria, diuen. Després se sap que va tornar, és a dir, no va palmallar, va acabar de taxista a Kiev, i es creu que encara està viu, però no ho sap ningú del cert, i que té 85 anys. Val? Aquest tio, només per el que s'ho va currar, per mi és el trampós número 1, o almenys el que més s'ho ha treballat de la història de les trampes a l'esport, que són moltes i diverses.
No s'ha de fer trampes, no s'ha de fer trampes.
Bueno, si, no, però, si no et pillen,
però,
clar,
no.
Si les fas que no t'agafin.
No s'han de fer trampes, però reconec que aquestes històries són divertides.
Sí,
que l'enginy de
la cara, i la cara dura, i la cara dura.
Enginy i cara dura. Són espectaculars.
Amb enginy i cara dura em faràs el que vulguis a la vida, directament.
Sí. Molt bé, David, magnífic. Dilluns que ve més.
I tant.
Vinga, una abraçada. I abans de marxar, com sempre, cop d'ull a les portades que trobareu demà als quioscos amb l'Oriol Domènech.
Bona nit, Aleix. Sí, doncs anem amb les portades. Mundo Deportivo obrirà demà amb el titular Picados, fent referència a la voluntat que té el Barça per intentar, doncs, guanyar l'Inter, amb una fotografia amb Lewandowski, Dembélé i Rafinha. L'Esport obrirà amb Objetivo 2023 fitxar gratis a quatre futbolistes destacats: Dalot, Íñigo Martínez, Jorginho i Messi.
Sí, queda lluny encara, queda lluny.
Sí, queda
el 2023,
lluny,
eh?
Però ja comencen a sonar alguns noms. Per part de l'Esportiu, versió original, també una fotografia del Barça-Inter, en aquest cas Lewandowski, també fan referència al partit de demà contra l'Inter. El diari Marca, qué difícil es jugar así, amb una imatge de la plantilla del Shakhtar fent pinya en aquest escalfament. Recordem, no?, doncs que Ucraïna ha rebut aquest atac aquest matí, per tant, doncs, als futbolistes se'ls farà difícil el partit de demà. I l'AS doncs, obrirà amb Benzema i Díaz Mas, no? Recordem que Ancelotti ha dit que el francès serà titular, i per tant, doncs, aquesta és la portada.
Champions i més Champions, demà tant als principals diaris de Barcelona i de Catalunya i als principals diaris de Madrid i de l'estat espanyol. Gràcies, Oriol.
A tu.
A descansar. Bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. És una gran setmana de ràdio esportiva. Demà des de quarts de nou ja amb la Champions es juga a RAC1, i a partir de les 11, quan acabin tots els partits, el Tu diràs, amb tota la prèvia del Barça-Inter.
Diràs.
RAC 1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit. Passa un minut de la una. El nou govern de Pere Aragonès prendrà possessió aquest proper matí a les 9 al Palau de la Generalitat. Joaquim Nadal, Carles Campuzano, Gemma Ubasart, Natàlia Mas, Meritxell Serret, Juli Fernández i Manel Balcells prometran el càrrec i entraran al primer Consell Executiu des que Junts per Catalunya ha abandonat el govern. Encabat, cap al migdia, Aragonès compareixerà en roda de premsa per explicar els canvis, i a la tarda els nous consellers faran traspàs de carteres amb els seus antecessors a cada departament. A tot plegat, el PSC avisa Esquerra que vetar-los per pactar els pressupostos és un error i una irresponsabilitat, i més quan en aquests comptes hi ha previstos 3.000 milions d'euros més. Asseguren que ells no tenen cap intenció de rescatar el govern en solitari d'Aragonès, però insisteixen que pensen en la gent. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, assegura que ara no és el moment de pensar a fer eleccions, ho ha dit aquesta nit al 324.
Posar-nos en eleccions, l'únic que faria, no?, amb una situació més d'inestabilitat, seria, doncs, aturar l'administració, que ja es veurà una mica aturada amb aquest canvi de govern, tampoc ens enganyem. Però em sembla que, en fi, que el que toca és posar-nos a treballar d'una vegada, o si no, la gent al final, no sé, ens acabarà tirant ous pel carrer.
Per la seva banda, els comuns també s'hi sumen i reclamen a Pere Aragonès que obri una ronda de reunions per buscar una majoria alternativa. La família de José Antonio Primo de Rivera ha demanat exhumar les restes del fundador de la Falange, del Valle de los Caídos. D'aquesta manera s'avança el govern espanyol, que pretenia fer-ho quan entrés en vigor la llei de la memòria democràtica que va aprovar el Senat la setmana passada. En un comunicat, la família també reclama que el procés sigui íntim i privat. De moment, han fet la petició a l'abat del Valle de los Caídos i a la Conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid. Fons del govern espanyol agraeixen la predisposició de la família. El cos del fundador de la Falange el van ubicar al Valle de los Caídos al 1959, a la Basílica, on posteriorment també van enterrar Francisco Franco. El govern espanyol va executar l'exhumació del dictador la tardor del 2019. El Banc de Sang admet estar preocupat per les poques reserves de sang que hi ha. Només n'hi ha per 4 dies, mentre que fa un mes n'hi havia per 8. El doble. Mai abans, per aquestes dates, les reserves de sang havien estat tan baixes. Els responsables del Banc de Sang no hi troben una explicació, però sí que han detectat que des que va començar la pandèmia cada cop hi ha menys donants. Ho ha explicat el 9C de RAC1 aquesta nit el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
Sí que és evident que hi ha una davallada amb l'hàbit de la donació. Aquelles persones que donaven pues, uns 3 cops l'any, doncs ara en donem 2, hem baixat un graó.
És per això que es plantegen canviar de dates la marató de donacions per fer-la abans del Nadal. De la plana de successos, l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó un home que va agredir sexualment una noia de 13 anys a Palafrugell, al Baix Empordà. La víctima era la filla d'uns amics de l'agressor i aquell dia, com altres vegades, s'havia quedat a dormir a casa seva. Mentre la noia era en una habitació, l'home va entrar-hi i la va obligar a fer-li tocaments. El tribunal conclou que l'adolescent va intentar retirar la mà de l'home, però que no va poder perquè ell tenia més força i també destaca, arran dels fets, que la menor pateix estrès posttraumàtic. I també, un últim apunt, abans dels esports, s'ha esfondrat part del sostre de la piscina Sant Jordi, a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Aquest matí s'ha desprès una fila de fals sostre d'uns 15 metres que no ha arribat a caure perquè ho ha recobert una malla que hi havia sota el sostre i no hi ha hagut danys personals. Ara els esports, amb Oriol Jové.
El Real Madrid i el Manchester City podrien convertir-se aquest dimarts en els primers classificats pels vuitens de final de la Champions. Ho aconseguiran si guanyen els seus partits contra el Shakhtar i el Copenhague respectivament. Mentrestant, el Barça jugarà dimecres contra l'Inter. En clau blaugrana, avui s'ha fet oficial el traspàs d'Antoine Griezmann a l'Atlètic de Madrid. El francès estava complint la seva segona etapa com a cedit al club madrileny i s'hi quedarà en propietat fins al 2026. Per aquest traspàs, el Barça ingressarà 20 milions més 4 en variables i si l'Atlético ven el jugador, el que resta fins a arribar als 40, que preveia inicialment el contracte de cessió. Encara en futbol, aquesta nit ha acabat la jornada de primera divisió amb empat a 1 entre l'Elx i el Mallorca. I en bàsquet, l'alè del Barça, Sergi Martínez, passarà dijous pel quiròfan per operar-se d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Mentrestant, aquest dimarts debuta en competició europea la Penya a partir de 8:45 del vespre a casa contra el Brescia i el Manresa juga el primer partit a casa de la Champions a les 9 contra el Riga de Letònia després d'haver-se estrenat amb victòria a la pista del Llemotges.
I al temps, aquest dimarts al matí tindrem alguns xàfecs a les Terres de l'Ebre, a la tarda i al vespre plourà al Pirineu i Prepirineu, a la Catalunya Central, al Pla de Lleida i al prelitoral de les comarques de Barcelona. Pocs canvis als termòmetres, al centre del dia en conjunt rondarem entre els 20 i els 25 graus. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1. Ostres, Puig, sort que et trobo. Mira, tinc una cançó per la tornada del partit contra l'Inter.
Ah, sí? I parla de Nàpols o de Milà?
No, aquesta vegada de Milà.
Home, boníssim. Com vulguis, endavant.
Mira. Milano, Milano, Milà.